Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa cinematogràfic aquí a Eixample Barcelona Ràdio que es titula Cinerama. I estem aquí els habituals Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
Agustí Martorell.
Hola, què tal?
I un servidor, el Joan Ribas. I en aquest primer programa del 2026 tenim moltes coses de què parlar, per la qual anirem ràpidament per feina, edició número 96, corresponent a aquest cap de setmana del 16 al 18 de gener, on tenim que fer un record de Brigitte Bardot, també del director hongarès Bélatar, parlar de premis i parlar també de moltes pel·lícules, no de totes les que s'han estrenat, sinó de les que hem pogut veure des del darrer programa al mes de desembre. I començarem amb música, en aquest cas escoltant a Brigitte Bardot, que a part de ballarina en la seva joventut, actriu de cinema, també cantava i va editar diversos LPs amb la seva vida. En aquest cas, escoltem un tema titulat "Sés una bossa nova".
C'est une bossa nova que j'ai dansé avec toi. Je ne me souviens plus très bien. C'était la fin de la nuit, j'avais bu quelques whisky, alors tu m'as emmené chez toi, chez toi. Je ne me souviens plus très bien pourquoi, chez toi. C'est une bossa nova, je ne me souviens plus de toi, mais je me souviens de cet air-là.
Brigitte Bardot en aquesta veu sensual de diversos discos que va editar durant la seva vida com cantant. Va néixer el 28 de setembre de 1934 a París i va morir...
Igual que jo.
Sí, bueno, del 34 no, eh?
No, però el 28 de setembre sí.
I va morir a la localitat de la qual havia sigut veïna i havia estat visquent els darrers anys, a Saint-Tropez. I el passat dia 28 de desembre va ser una actriu, cantant, escriptora, va ser un mite de la moda i també un símbol sexual, sobretot durant la dècada dels anys 60. Realment després també va començar a defensar els drets dels animals, inclús ella té una fundació que està dins de la finca on ella vivia, a la Camarg.
Bueno,
no?
Té la fundació i després té un refugi a Saint-Tropez. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, suposo... No, ja han emitit un comunicat de que seguirà. O sigui, bueno,
espero que sí.
A veure, m'imagino que ella Ja personalment no crec que deu tenir... A veure, és una protectora gran, no és el jardinet. O sigui que deu tenir... Pues, hi ha gent que comanega tot, no? I més ella ja sent gran i tot això. Pues, imagino jo tinc que... Deu tenir els gestors i tot això i la fundació. I la fundació, continuarà.
Jo tinc que reconèixer que de Brigitte Bardot no recordo si he vist algunes de les seves pel·lícules. Jo crec que sí, que alguna d'elles la he vist, no? Però les...
jo molt poc.
No he seguit massa la seva carrera, no? És un problema que millor tindria que recuperar alguns dels títols, no? El seu primer gran títol va ser una pel·lícula del 56, dirigida per Roger Vadim, que també va estar casat amb ella, no? I Dios creó a la mujer.
Jo crec que no l'he vist mai.
Per la tele, a Movistar, estàvem fent un dia i vas veure algun que altre moment, no? Però sencera, no. També El desprecio, de Jean-Luc Godard,
aquesta
al 63.
Aquesta sí que l'he vist, però a mi ja saps que Godard no m'agrada gens i la pel·lícula em va semblar... Quan la vaig veure, això que sortia Fritz Lang com a actor, però no em va agradar, ho sento.
Després té pel·lícules com Viva Maria, dirigida per Louis Malle, i també Les petroleres, al costat de Claudia Cardinale, que també ens va deixar...
I Teresa Gimpera surt.
Sí, també. Sortia, sí, és
aquestes,
veritat.
Aquestes es veu per Movistar. Sí, amb un canal jo... d'aquests no fa gaire l'han fet per la tele.
Jo si les he vist, a millor fa molts anys a la seva època en algun programa doble, però no la recordo exactament.
Jo tampoc tinc,
no?
Un gran record, no. Sí, el que tu dius, alguna hauré vist, però recordo la Mepris, aquesta sí que recordo haver-la vist. I no sé si...
També va fer carrera a Hollywood molt curta,
molt
perquè
poc.
Es veu que no parlava molt bé anglès.
No,
i va fer d'ella mateixa una pel·lícula amb James Stewart.
Ah, sí?
Querida Brigitte.
Sí, que era del nen. Aquesta l'he vist per la tele fa molts anys, que era un nen... Ah, doncs pues aquesta m'agradaria veure-la, deu ser simpàtica. Sí, que era un nen que està enamorat d'ella i li escriu una carta i després ella va... Ui, la vaig veure igual fa 50 anys. Però era una pel·lícula simpàtica.
També tenia una pel·lícula dirigida per Henry George Clouzot, que no sé si titulava La Verité. Que allà tothom diu que realment està molt bé com a actriu.
Aquesta sí que la vaig veure també fa
molt. Aunque es veu que va tenir molts problemes amb el director, que l'exigia tant que...
La Verité, sí.
La va obviar molt, però bueno, va aconseguir una bona interpretació per part d'ella. Altres títols, pues, Masculino Femenino, una pel·lícula també dirigida per Edward Dimitrich, un curiós western amb Sean Connery, Xalacó.
Sí, que estava rodada a Almeria. I sortien actors espanyols també. És una mica com les petroleres, sortien actors espanyols.
I també Si Don Juan Fuese Mujer, que va ser la seva darrera pel·lícula del 73, també dirigida per Roger Vadim.
No.
El 74 ja va decidir retirar-se del món del cinema, però encara va ser considerada durant molts anys, pues això, un mite sexual, un mite de la moda i un mite del cinema, en què ja dic, la seva carrera tampoc jo la he seguit massa. No sé, tu, Agustí?
No
ha sigut. No. Així com de Claudia Cardinale,
sí.
Recordo moltes de les seves pel·lícules.
També va fer més coses.
Sí, però són coetànies més o menys de la mateixa època dels anys 60 en quant a
èxit. Però ella es va retirar abans amb això, sí. Es va apartar del món de la faràndula.
Sí, i després, sí, bueno, això... Va començar a dedicar... Bueno, mira, ella tenia diners, ho podia fer, no? Podia...
Clar, i va viure a Saint-Tropez, que era la cuna de la gent pija, no? De la gent amb molts diners que veraneaven allà, en aquesta localitat de la Costa Blava.
Però mira...
Eren la gent, tu dius pija, també hi havia una mica els melanuts, aquella, començaven els hippies, i també per allà estaven barrejats.
Sí. Bueno, doncs descansi en pau, Brigitte Bardot, no? També no parlarem del tema polític, que bueno, cada un té les seves idees, també s'ha denostat una mica la seva figura per la seva proximitat a l'extrema dreta francesa, però bueno, coses ja...
Ja amb el que va fer pels animals, pues, tot el de més...
Compensa, jo penso.
Jo trobo que tot el de més ja m'és igual a mi, de veritat.
També ens ha deixat Béla Tarr, que jo sí que he de dir, ja sé que estic en pecat mortal, el desconec completament,
jo
aquest
també,
director hongarès.
Jo també, que això que li han donat bastanta publicitat.
Moltíssima, va ser un director de cinema, guionista hongarès, que va fer una carrera no massa llarga de pel·lícules, però que és d'aquests directors que a nivell intel·lectual tothom alaba, no? Seria una espècie de Tarkovsky a Rússia, pues seria a Hongria, no? Inclús va fer una pel·lícula que crec que durava com 7 hores.
7 hores, sí.
Satan Tango.
Era un especialista en pla seqüències. Aquesta Satan Tango és de l'any 94.
Correcte. Home, el Satan Tango, tu. Pues aquí hi ha la Sarandonga.
Pues... reconec que no és un director al qual jo he seguit ni siquiera la Filmoteca, que moltes vegades passa a veure pel·lícules com per exemple de Tarkovsky, no?
Home, sí, de Tarkovsky jo em vaig veure una o dues i vaig dir s'acabó.
Sí, jo també. I el seu testament fílmic va ser el 2011, quan va dirigir El Cavalló de Turín.
Que diuen que es va estrenar aquí, jo no ho recordo.
Jo tampoc.
Van dir que era l'única pel·lícula d'ell que s'havia estrenat aquí comercialment, que ho dubto comercialment.
Doncs mira, a l'any 82 per televisió va fer Macbeth, una pel·lícula, un telefilm.
Bueno, doncs descansi en pau aquest director Bellatar i l'actriu francesa Brigitte Bardot, i nosaltres ja parlem d'algunes estrenes ja del passat mes de desembre que ja no feien programa i es van arribar a les pantalles. Un director també de culte que va tindre una època on se li va destacar molt, va ser i és Jim Jarmusch, ja té 72 anys, però encara se li considera un jove director interessant a seguir, no? I ara s'ha arribat arribat a les nostres pantalles la pel·lícula Father, Mother, Sister, Brother, ja sabeu, padre, madre, hermana i hermano.
Hi ha gent que li ha agradat molt i hi ha gent que no, eh?
A mi em va agradar, no dic molt, però va sobtar la seva proposta. Són tres històries diferents, té un repartiment realment important. Recordem que Jim Jarmusch va tindre com un estatus de director de culte en
sí,
pel·lícules...
Les seves pel·lícules sempre s'estrenaven al Casablanca.
Sí, en versió original, sí. Down by Law, Mystery Train, sí. Noche en la Tierra...
Sí. Estàs dient tot això i em ve a la memòria el Casablanca.
Que també Noche en la Tierra també era pel·lícules de diferents històries, no? Sí, sí. En diferents taxis, diferents
aquelles,
llocs, no?
Aquelles del taxi, sí, sí.
I, bueno, pues, eren pel·lícules en blanc i negre, poc pressupost, actors no massa coneguts. El Tom Waits, per exemple, apareixia, que ara torna una altra vegada a treballar amb Jim Jarmusch. I són aquestes tres històries, la primera és d'un pare, el Tom Waits, que al cap de 2 anys rep la visita dels seus fills i que no hi ha hagut un contacte massa interessant i que no tenen molt a dir-se en aquesta reunió, no? Home, el pare sembla que està passant problemes econòmics i, bueno, doncs és aquesta història primera. La segona és una història de mare, en aquest cas és la Charlotte Rampling, que rep la visita anual, una vegada a l'any. Les seves dues filles van a visitar-la a Dublín. La primera història està ambientada en una zona rural de New Jersey, la segona és a Dublín, i allà tenim per un costat la Kate Blanchett i la Vicky Cripps, que fan de filles seves, i aquesta reunió és per prendre el te amb pastes, i és una història molt minimalista, molt freda, realment una relació que la Charlotte Rampling se suposa que és una escriptora d'èxit i les seves dues filles pues, no saben molt bé en quin punt de la seva vida estan, no? Però això ha retratat d'una forma molt, molt freda. I la història que a mi possiblement em va agradar més és la història final, que és la dels germans, la germana i el germà, que han perdut els seus pares en un accident i es retroben per bueno, trobar coses al pis on vivien els pares a París. Aquesta història passa a París, i els records i el retrobament, aquesta possiblement és la història més càlida de les tres. Recomanable aquest Father, Mother, Sister, Brother, que ens parla de famílies en diferents formats i diferents formes, no? A l'1 de gener arribava L'assistenta, que lògicament, si parlem de best-seller de llibres, crec que s'han editat 3 o 4 ja d'aquesta assistenta, pues ens arriba ara l'adaptació cinematogràfica, que està tenint molt d'èxit al cinema i que té a Sidney Sweeney, Amanda Seyfried i Brandon Sklenar com Triangle. La història és d'una jove que té problemes en la seva vida, problemes econòmics, no té feina, està buscant alguna cosa, viu al seu cotxe, dorm allà al cotxe. Un bon dia es presenta a una entrevista a una casa de, se suposa que són gent de bon viure, de milionaris, i allà li fa l'entrevista a l'Amanda Seyfried, i quan surt de la casa ja pensa que mai la tindrà en compte, no? Però sí, la contracta com a assistenta. Llavors, que tens l'Amanda Seyfried, que és la dona, que veiem durant la pel·lícula que té alguns problemes mentals, la Sidney Sweeney, que és la voluptuosa de la història, o sigui, lògicament...
Té una cara...
Sí, té una cara no massa agraciada, però la resta sí que està bastant bé compensat. I el marit, que és un tio arron d'aquests culturistes que està a catxes, no? I que a més pues surt espullat en alguna altra escena. I és que ja tenim el moment explosiu de la història, no? Aquest triangle que en algun moment donat pot donar de si una explosió. Després, conforme ha avançat la pel·lícula, hi ha algun que altre gir, un parell de girs de guió, i és això l'assistenta. Bueno, és una època que te l'empasses, però que dius, què m'han explicat?
És que pensar l'assistenta és un boom editorial, sí, de la gent de 20 i tants anys, 30, que ha sigut un èxit, que tothom, ho sé perquè a casa les meves filles ho han llegit, i anem a veure l'assistenta, i no van trobar entrades de la gent que havia el dia que volien anar.
Sí, imagina. Sí, està funcionant. Bueno, aquests best-sellers acostuma a passar,
França,
no?
A França, jo no sabia de què anava, però vaig veure a França, ara per Nadal, que hi havia les novel·les i hi havia el pòster de la pel·lícula, no? Jo vaig dir, ai, aquesta pel·lícula no sé, i tu vas dir, home, sí, també la fan allà, dic, ho vaig veure allà a França.
El millor és la Amanda Seyfried, per mi està molt bé com a actriu, el seu personatge, el marit és insults, és una cosa realment, estarà molt bo si algú considera que ho està, però com a actor és bastant nefast, i la Sidney Sweeney, doncs, bueno, està per allà passejant-se, que és la protagonista de la història. Després de l'1 de gener pues, passem al dia 9. Allà ens arribava una pel·lícula que sí que hem vist els dos, no, Conxita?
Ah, no ho sé.
Song Sung Blue, Canción para dos.
Sí, sí, està bé la pel·lícula. Bueno, l'explica, a veure. Ja.
Bueno, això és una història de, podríem dir, de perdedors. No és una història de bon rotllo, aunque al començament
sí,
podria semblar...
Vol ser, però clar, són una gent molt desgraciada.
Està basada en una parella real que va existir, que existeix...
Però,
més o menys, no direm res. I que està basada en un documental que es va fer sobre Lightning and Thunder, que és aquest duet que es van dedicar a interpretar cançons de Neil Diamond.
Bueno,
no és un biòpic sobre Neil Diamond, no?
No,
perquè a vegades veient el pòster el Hugh Jackman diu, hòstia, un altre biòpic, no? Després de Bob Dylan, Bruce Springsteen, ara ens arriba Neil Diamond.
Són dos persones que, bueno, que estan separats o això, no? Es coneixen, els agrada molt la música i, bueno, es dediquen a cantar.
Imitar, que
imitar,
moltes vegades
però,
passa, no?
Però això és legal, jo m'ho pregunto.
Sí, suposo que sí, perquè per aquí a Barcelona han vingut imitadors d'Elvis Presley, de Queen, de Ava, moltes
sí,
vegades, no?
Dels Beatles.
I ell vol ser un rocker, vol interpretar els seus temes de rock, i ella el que fa és imitar a la cantant de country Patsy Cline, es coneixen un
sí,
dia.
Sí, bueno, fan festa, allò... actuar a una festa major, coses d'aquestes.
Sí, a Las Vegas i altres llocs, i pues, us coneixen, tenen una relació d'ells dos, i un bon dia diuen, pues que no formem un duet interpretant cançons de Neil Diamond. I d'això va la pel·lícula, no? D'aquestes cançons que interpreten els dos, el Hugh Jackman i la Kate Hudson, que canten ells mateixos.
Sí, canten ells, sí.
I, bueno, sobretot sona molt Sweet Caroline, un dels grans èxits d'aquest autor. La pel·lícula es deixa veure bastant bé, no?
Sí, el que passa que, bueno, és una gent pobres que que són...
Bueno, sí, que no tot és bonic.
No, no? Que va,
van passant drames dins de la seva vida.
Passen tot tipus de, coses.
Els dos s'han separat de la seva parella, tenen fills i tiren endavant, tenen molt d'èxit com duet i després pues, ja anireu a veure aquest Songs in Blue, Canción para dos, que no sé si aquí tindrà molt d'èxit.
No, no, home, m'imagino que als Estats Units sí, aquí no ho sé. No ho veig jo, però bueno, la pel·lícula està bé.
Bueno, jo recordo que Neil Diamond, sobretot a l'any 70, va tindre força d'èxit. Venia molts discos. Va fer la banda sonora d'aquell documental que es titulava Juan Salvador Gaviota, que també va ser un best-seller com llibre, no? I es va fer el documental i la música.
I va fer una pel·lícula també. També. El cantor de jazz o alguna cosa així. Ah, és
possible.
Em sona. Que es va estrenar al Coliseu fa molts anys, eh?
Bueno, pues escoltem ara una altra cançó breument de Brigitte Bardot, el tema titulat La Madrag, que és precisament la finca on ella residia a Saint-Tropez.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine nous refleurira, nous reviendrons, mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ans,
une petite MG, trois trompettes, assis dans la bagnole sous un réverbère, une jambe ou deux par-dessus la portière, là.
El cantant Richard Anthony, un cantant francès que va triomfar als anys 60 a França, va editar aquesta cançó del 1959, que era una versió d'un grup nord-americà titulat The Coasters, i la cançó no tenia res a veure amb Noël Bach, es titulava Three Cool Cats. I ara parlem precisament de Noël Bach, no? Richard Linklater torna una altra vegada a la cartellera, després d'arribar a Blue Moon. Ara ens arriba aquesta pel·lícula en blanc i negre, rodada a París, en actors francesos, excepte la noia, la Zoe Deutsch, que interpreta Jean Seberg. Tots els altres són actors desconeguts, francesos, i això sí, en una gran semblança, però molta, o sigui, el càsting, sí, la feina de càsting ha sigut increïble, perquè bueno, el Jean-Paul Belmondo, l'actor, se sembla molt, la Jean Seberg també amb el seu pentinat i forma de moure's, i tota la resta, François Truffaut, tots tenen una versemblança, no? I bueno, seria com un making of de Abut de Souffle al final de l'escapada, que per cert es recupera aquest divendres a la cartellera també, bueno, si la voleu veure.
Pots comptar amb un cine, no?
I és un cant d'amor al cinema, no? Podríem dir.
Sí, però jo com que Godard no m'agrada gaire.
No, però és la forma com t'explica.
No m'agrada gaire, no m'agrada gens. Ja està.
Tampoc és que el Godard el posi molt bé, realment, no? Però està... És,
bueno, és
com...
que en els últims temps, si tu havies llegit alguna entrevista amb el Godard, era... se li anava, en fi...
En últims temps, jo crec que ja des de finals dels 60, no? Va començar amb la seva època comunista. Ja...
Sí, i aquelles pel·lícules per Rod LeFou, quin era l'altra, aquella que... Tu va bien... Bueno, en fi...
Bueno, a mi em va agradar molt Nouvelle Vague, molt com cinèfil, és una pel·lícula que jo penso que tot cinèfil el té que veure, perquè jo crec que mai s'havia fet una pel·lícula sobre el rodatge d'una pel·lícula real, no? Perquè sí que Truffaut va fer La Noche Americana, que era una pel·lícula fictícia, que era el rodatge d'aquesta pel·lícula, que va guanyar l'Oscar per cert. També Minelli va fer Cautivos del Mal o Dos Semanas en Otra Ciudad, que també parlaven de rodatges.
Sí, hi ha diverses, sí.
Però del rodatge d'una pel·lícula real, com és aquesta, no?
No era aquella del Cazador Blanco, del Clint Eastwood,
ah, sí?
Que era...
La Reina d'Àfrica.
La Reina d'Àfrica.
Ah, bueno, també va fer aquella de RKO 281.
Ah, sí, de Ciudadano Kane.
És veritat,
sí.
Ara en venen. I també una que es titulava La Sombra del Vampiro, que era sobre el rodatge de Nosferatu, amb el William Dafoe.
És aquesta, no la recordo.
Sí. Però no són tan estimables. Bueno, Cazador Blanco, Corazón Negro, sí, era sobre John Huston.
Sí, ui, ho fa molts anys, la vaig veure a l'Urgell, però fa molts anys.
Però és que aquesta és una recreació total. Aquella parlava una mica del John Huston, de la seva afició per caçar, però és que aquesta és com si estiguessis veient el making of, i a més que surt tots els directors i tècnics de la Nouvelle Vague, alguns molt coneguts, Chabrol, Eric Rohmer, Roberto Rossellini, Jean-Pierre Melville i altres que no coneixes de res, no?
No,
però,
no
que és curiós perquè surt l'actor, el
I
personatge surt,
surt
el nom sota, no?
Sí.
Bueno, jo penso que és una pel·lícula molt, molt emocionant realment i que val la pena recomanar per tota persona que s'interessi per al món del cinema. I Richard Linklater, doncs, bueno,
sí,
un geni,
bueno,
no?
No, és que va fent coses que no fa ningú, no? Com allò del Boyhood, com era aquella pel·lícula.
Boyhood també és un rodatge d'una pel·lícula sobre un nen durant 20 anys, va ser,
no sé.
Més o menys, no? Tot el mateix actor any darrere any, no?
I els mateixos actors, i després la...
Antes de l'amanecer, atardecer,
sí.
Anochecer, també.
Sí, bueno, jo crec que aquelles no les volia fer. No ho va pensar al principi, però després...
Li va sortir bé la jugada de la primera, no?
Li va sortir bé i, bueno, la segona ja no va anar també, la tercera no va.
Que per cert era molt Nouvelle Vague, molt Eric Rohmer, no?
Sí,
pel·lícula.
Sí, era Rohmer. Jo recordo sortir del passe de la segona i una persona dir: si te gusta Rohmer, te va gustar esta pel·lícula, però com a mi no gusta Rohmer, no m'ha gustat.
Bueno, pues tens que anar a veure-la, Agustí, Nouvelle Vague. És una feina que tens que fer per anar a la sala, millor no dura massa i...
Bueno, el Girona sí que la fan, eh? I bueno, diu que gent jove no va.
No, suposo que són gent més gran. I no sé si ens queda més estrenes, aquesta és del dia 9 de gener. Ah, bueno, sí, una pel·lícula també, Rental Family, una pel·lícula que ens arriba des del Japó, que té l'actor conegut Brendan Fraser, que està visquent com una segona etapa després de les seves èxits amb La Mòmia.
Havia sigut un set símbol, tu no t'ho creus?
No, realment veient-lo ara...
Després de fer La Ballena, ha tornat a...
Sí, és que jo no sé si realment donat... estava tan gros o,
no, va ser
o el van engreixar.
El van engreixar.
O sigui, ell s'ha engreixat molt,
però no
allà
no
estava.
Allà era exagerat. Sí. Bueno, pues li han donat com una segona vidilla a nivell de cinema, d'actor. En aquest cas se'n va al Japó, és un actor que fa el que pot, que viu des de fa anys a Tòquio, que li donen feines realment d'aquestes de 4 duros, que si fer un spot en plan de fer de superhéroe anunciant alguna cosa, i bueno, va visquent més o menys així en un petit pis a Tòquio esperant la seva oportunitat.
Però
és aquella l'edat que té...
Ell pues, parla japonès?
Sí, clar, ja,
ah, sí?
Ja porta bastants anys a Tòquio. No,
perquè hi ha gent que... Bueno, aquí també hi ha gent que no parla català ni castellà, sí. I viuen aquí.
Bueno, la pel·lícula està parlada en anglès i en japonès més alguns moments, no? I de sobte un dia li diuen que té que anar a un enterrament per recolzar el mort, no? Com si fos de la família. I és una empresa que es dedica a llogar gent per fer de familiars en, pues això, enterraments, en bodes, o per exemple una nena petita que no coneix el seu pare, fer-se passar per al seu pare que ha vingut dels Estats Units per conèixer-la, coses així, no? I després també està amb un home gran ja que ha sigut un director de cinema i teatre molt conegut, però que ara pues, no el coneix ningú, està malalt i també necessita algun incentiu. És una pel·lícula de bon rotllo i és una feina, empreses aquestes de jugar a famílies, que es veu que al Japó funciona bastant bé.
Hi va haver una pel·lícula espanyola que aquella sí. Que deia Família.
Sí. El Juan Luis Galiardo, no? Sí. Fernando León de Aranoa, el director.
Crec que sí.
Sí, sí. Els japonesos són molt raros, amb aquestes coses.
I tan raros. Pues, bueno,
però, ja veus, aquí la, aquella sí, era un home que volia una família i li muntaven una família.
Mm. Bueno, però és una pel·lícula molt emocional, molt sentimental i de bon rotllo. És una pel·lícula que es pot veure perfectament, no? Rental Family. Fem ara una altra petita la pausa musical i l'Agustí ja ens començarà a anomenar estrenes, o si voleu que parlem dels premis. Jo cada vegada m'interessen menys els
sí,
premis.
Sí, la veritat és que sí.
Curiosament, tant Trifó a los 400 golpes com Jean-Luc Godard han hagut de sufle al final de l'escapada van triar músics no massa coneguts, no? En el cas de Trifó era el Jean Constantin.
Sí, bueno, tampoc tenia un pressupost.
Exacte. I el cas del final de l'escapada va ser un músic de jazz i músic...
Ai, deixa'm dir-te una cosa. Quin? Em vaig quedar una mica sorpresa per a la Nouvelle Vague, tenen com una de les assessores a la que havia sigut la dona del Trifó.
Sí, sí, sí.
Madeleine Morgenstern, que deu tenir...
80?
No, més, 90 i pico. I em vaig quedar una mica parada, dic, encara viu aquesta dona...
Bueno, perquè ha volgut contactar amb ella, no?
Era més gran que ell, o sigui, imagina't l'edat que deu tenir aquesta dona, 90 llargs.
I va ser la primera, perquè després bueno, van passar...
Bueno, es van separar, tot aquell rotllo.
I la darrera dona va ser la Fanny Ardant, l'actriu.
Sí, però no es va casar. Bueno, en fi, hi havia una mica d'això perquè deien que si s'havia casat amb ella, perquè el sogre... va posar bastants diners a los 400 golpes al sogre, al pare d'ella. Bueno, en fi, va tenir les seves dues filles que també han col·laborat.
També, sí,
també
sí.
Han col·laborat, però em vaig quedar una mica això quan ho vaig veure, dic, "Ostres, encara viu".
Bueno, perquè és una pel·lícula que és això que estima el cine, estima
no,
la gent.
No, però dic que em vaig quedar parada que aquesta dona encara estigui por ahí, perquè 95 segur que els té, O sigui, Déu-n'hi-do.
Bueno, pues al final de l'escapada, la pel·lícula de Godard, escoltem ara el tema New York Herald Tribune, aquest moment en la que el Jean Sever passeja per als Camps Elisis de París, venent un diari nord-americà i se li apropa Jean-Paul Belmondo.
Thank you.
I estem vivint ja època de premis. Ha començat el 2026 i a l'entrega dels Globus d'Or, que ja sabeu tots, no? No donarem a la llista tots els guardonats ni els nominats, però una talla tras altra, i Paul Thomas Anderson han guanyat 4 premis, con lo qual sembla que ja la carrera de cara als Oscars ja està més o menys decidida, entre cometes. El que passa és, clar, el tema dels Globus d'Or, com fan pel·lícula dramàtica o pel·lícula de comèdia o musical, a millor els Oscars pot variar una mica, perquè està per allà Hamnet, que està produïda per Spielberg, con lo qual suposo que la publicitat i el màrqueting estarà assegurat. Adolescència, una sèrie que jo no he vist, tu sí, no?
Jo l'he vist, a mi m'agrada, i toca un tema dur de la joventut d'avui en dia.
Pues també s'han portat 4 guardons, no? L'actriu de Hamnet, Jessica Buckley, ha guanyat el premi a la millor actriu dramàtica, i el de comèdia o musical, que no entenc, després parlaré, li han donat a una pel·lícula que és un autèntic drama, no?, a la protagonista. Los Pecadores s'emporta el premi a la millor banda sonora i el mejor logro en taquilla, un premi que era Santet de la Màniga.
Que ja està a Movistar, aquesta pel·lícula, Los Pecadores.
Doncs pues està molt bé, aquesta sí que em va agradar, molt original. També hi havia el premi al millor podcast, a millor podíem presentar nosaltres.
En fem un en anglès i...
Bueno, Stella Skarsgård va guanyar per valor sentimental el millor actor secundari.
Secundari i és el protagonista.
Sí, però és aquestes coses que fan a vegades. I el Timothée Chalamet, que bueno...
Ui, el Chalamet, ui, aquest.
A mi que em perdoni, però que aquest actor estava molt bé a Bob, fent de Bob Dylan, però jo no el considero un actor realment important, no? És tan jove, però bueno, ja el comencen a recolzar. No,
aquesta no la veuré.
I l'Agente Secreto, pel·lícula brasilera, pues, també se'n van portar el premi.
Que està parlant molt bé d'aquesta pel·lícula.
Sí.
I em sembla que també està a Movistar, em sembla.
No s'estrena
el 20 de febrer.
S'estrena el 20 de febrer.
Hi ha una que el nom deu ser molt semblant.
Hi havia una de Hisco, que deia l'Agente Secreto.
Sí, bueno, però és aquella en blanc i negre, que és molt antiga.
Exacte. I bueno,
no,
pues...
sí que s'estrena el 20 de febrer perquè estan enviant la publicitat.
Hans Zimmer es va queixar que el premi a la millor banda sonora no el van donar en directe, igual que tampoc crec que li van donar el premi...
Té tota la raó, eh?
No es pot fer.
Tota la raó, això no
el premi Cecil B. DeMille, que li van donar Ellen Mirren, jo tampoc el vaig veure.
Però és que tu ja has vist que els Oscars, aquests Oscars honorífics, tampoc surten.
Ja, els honorífics els donen mesos abans.
No, mesos però no, la setmana abans...
No, però el de Tom Cruise ja l'han donat fa 2 mesos.
Ah?
Encara estan avançant molt, no? I, bueno, suposo que el que volen és que aquestes cerimònies de premis els vegi molta gent jove, i a millor perquè no s'avorreixin, veient el premi i la millor banda sonora. Inclús els presentadors moltes vegades dius, qui són aquests que surten?
Pues que no, pues que facin en diferit el premi al maquillatge, premis més que, jo què sé, al vestuari... Hi ha premis que s'han de fer en directe.
Ja. Pues el de banda sonora i el d'Ellen Mirren crec que no va sortir.
Bueno, és que em sembla que la banda sonora no sé si surt als Oscars tampoc, eh?
Sortia.
A veure, la música la toquen.
Últimament no ho sé,
jo
però...
Jo diria que sí, eh?
La cançó,
però la banda sonora no sé. Els honorífics no surten.
No, aquests no.
No. Abans sortia, que es posava tothom de peu i aplaudien, i ara no surten.
Aviat treuran l'In Memoriam, perquè diran la gent jove no coneix ningú dels que surten aquí que acaben de morir. Bueno, pues ara ja arribaran els Goya, ja tenim les nominacions bastant clares, no? Tenim Los Domingos, tenim Sirà, tenim La Cena... Lo curiós és que El Cautivo, d'Alejandro Amenábar,
sí,
7 nominacions.
Tothom se la va carregar.
Però ni pel·lícula, ni director...
És que no, vamos, quines té?
No sé, 7, no me les ha apuntat. Però bueno, igual que Los Tigres i Sorda, de Eva Libertad. Curiositat, bueno.
El Cautivo, mira que se la van carregar i ha funcionat fatal, el qual no m'estranya, eh?
Per cert, els Premis Goya es donaran el dia 28 de febrer a Barcelona.
Doncs sí. Pues escolta, et podríem anar, eh?
Ens podem acreditar, segur que ens donen, segur que segur. Bueno, pues podríem fer una tria de pel·lícules de lo millor del 2025, però és clar, perquè les digui jo únicament tampoc tindria massa gràcia. Jo he fet un recull, però no sé si a vosaltres. Jo penso que el gènere de terror i fantàstic aquest 2025 ha tingut una bastant bona acollita en general.
Dràcula i Frankenstein aquí al final de... Sí. Però que ben bé de terror no eren.
No.
Explicaven una història, era, no era ben bé...
No, home, però bueno, són clàssics del terror, però no, tenim, a mi no em fan por.
Pel·lícules com L'Acompanyante, Presence, del Steven Soderbergh, Monkey, del Osgood Perkins...
Aquesta no l'he vist.
Mickey 17, que és una curiosa pel·lícula, aquesta que també tampoc. Te la recomano, que la fan sí, a Movistar.
Sí, ja l'he vist, aquesta. L'he
Robert
vist.
Pattinson, sí. Bastant curiosa la història.
A mi el que no m'agrada és ell. Ja, és que hi ha actors que a vegades ja no em passen... I aquesta la vaig veure, per això. Doncs
pues a mi em va semblar molt original la història, no? La casa al final de la curva, una pel·lícula que també a mi em
no,
va,
tampoc,
va agradar.
No, tampoc, no n'hi he vist.
28 anys després, Devuélveme-la, Weapons, també molt original.
Sí, però al final no saps ben bé de què va, però bueno.
Hem tingut molts biòpics aquest any 2025. Tenim un documental sobre Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, també la de Bob Dylan amb el Chalamet, el Messias Nabur... i també la de Springsteen, Deliver Me From Nowhere, o sigui, bastants biòpics, no? I, bueno, pues, jo crec que de lo millor del 2025 podria ser Flow, indiscutiblement,
home, sí,
aquesta pel·lícula d'animació.
Sí, sí.
Vermiglio, una pel·lícula italiana que estava
sí,
molt
aquella,
bé.
Uf, va passar sense pena ni glòria. Era molt, molt visual, eren bueno, sí, muntanyes, uns paisatges molt bonics, és veritat.
Septiembre 5, que també la fan a Movistar, apunta-te-la per veure-la, és sobre els atemptats
no,
durant les Olimpiades de Múnich.
No l'he vist.
Tot el seguiment que fa un canal de televisió.
Jo vaig,
molt
veure,
bé.
Jo vaig veure la de Spielberg, Múnich.
On estoy aquí, una pel·lícula brasilera.
Ah, sí, no estava mal.
Molt bé. Com entrenar a tu dragón, com pel·lícula comercial, a mi em va, vaig gaudir bastant d'aquesta. La vida de Chuck, una pel·lícula que em va
aquesta
entusiasmar.
Aquesta estava molt bé. Aquesta.
Molt bé, molt bé.
Tampoc, tampoc.
Després Jay Kelly amb el George Clooney.
Sí.
I Valor sentimental, Blue Moon, que ja hem vist darrerament, no? D'espanyoles, pues, tindríem Sorda, Mi amiga Eva, Las delicias del jardín, del Fernando Colomo, Los domingos, Una ballena, pel·lícula que també va passar sense pena ni glòria.
Total.
Molt original, Morlé, del Jaime Rosales, Una quinta portuguesa. I lo pitjor del 2025, per mi, Cirat, sisplau. No, deixeu de parlar de Cirat perquè no es mereix.
No,
bueno,
no
dic que no es mereixi premis, cuidado. Sí, es pot mereixer
ah, sí,
algun premi, però
bueno,
a mi és que no em va...
Però mira, potser el millor de Cirat és el protagonista.
Oh, que va, que va.
I no està nominat ni, el, ni els...
Ni el... com...
Els Goya.
Però ah, com l'han de nominar, si el fot allà?
Si fa de Sergi López.
Si va, fa d'ell, fa d'ell, fa d'ell.
I després una altra pel·lícula catalana, La fúria, que també
era
Ángela Cervantes.
Era horrorosa,
no, però bueno, hi ha Superman, Ballerina, Materialistas, El cautivo de Amenábar, The Brutalist, que va arribar a principis.
Oh, no, em va costar molt veure-la sencera, perquè allò no havia qui s'ho mengés.
La versió...
La primera part no està malament,
no està
però
malament.
Després, i a més, comença amb històries que no tenen res a veure.
Desvariava. I la versió afroamericana del Capitán América, que em va semblar una tonteria increïble, i una pel·lícula de 2 hores i mitja amb Tilda Swinton, Michael Shannon, que es va titular The End.
No, pues
una pel·lícula amb cançons.
I per què vas anar?
D'un post-apocalíptic amb cançons horrorosa. Bueno, deixem tot això ja, globus d'or i premis i històries, i si vols, Agustí, comencem a parlar d'estrenes d'aquest divendres. Moltes, no?
Bueno, del 16 de gener. Una que li encantarà a la Conxita pel protagonista, el Ralph Fiennes.
Ah, ja l'he vist. Pues no,
28
no.
Anys després, pues El templo no. De los huesos.
Pues no m'ha agradat.
Una seqüela de terror.
No m'ha agradat la pel·lícula, ho sento. No m'ha agradat.
Això que surt despullat, però bueno.
Bueno, si ara es veu que li ha agafat a la vejez, li ha agafat d'això en si. Però bueno, és a la sombra, però bueno,
ah,
és igual.
Però bueno, és...
És igual. No, la pel·lícula no m'ha agradat. És molt... A veure, és que no hi ha història. És una pel·lícula que vol sorprendre, però sorprendre que vol ser de terror, però terror matant gent i tortures i a què ve tot allò?
És violència gratuïta, perquè ja sabem que estem veient una pel·lícula de terror sobre zombis, sobre un món post-apocalíptic, però a mi tota la part del grupet aquest de Jimmys,
sí,
que van amb perruques de...
Bueno, perquè se suposa que el seu líder porta la perruca.
Exacte.
I
van tots es diuen igual i tots van de rossos, no? I a mi no sé per què em van recordar la Naranja Mecànica, aquell grup de gamberros, però aquests és que es passen moltíssim. I tota aquesta part no m'interessa gens, possiblement la part de Ray Fiennes, del metge barra un altre personatge important des de la història, i la seva relació amb un home infectat de zombi, que és un zombi, que li diuen Sansón, pues possiblement sigui el més,
sí,
lo més simpàtic,
sí,
lo no?
més simpàtic, perquè
entre cometes,
l'altre és horrorós. Això no és que sigui una gran cosa, eh?
Saps el que passa, Agustí? Que han fet tres pel·lícules seguides, les han rodat les tres. La primera va arribar l'any passat, no estava malament, i jo penso que aquesta deu ser com una pel·lícula de transició. No saben molt bé què fer, no, com no continuar la saga, i la tercera, quan arribi, si és aquest any o l'any que ve, suposo que a finals d'any deu,
sí,
arribar.
Bueno, aquí ja queda apuntat la tercera.
No podem parlar de què?
No, però torna a començar la història.
Con lo cual, pues bueno, esperem que sí, que aquesta, aquest tancament de...
I aquella actuació que fa, com si fos el dimoni, tot allò que ve...
Home, Ray Fiennes, jo crec que ha gaudit moltíssim d'aquesta actuació, perquè, és clar,
De fer de dimoni
o de fer...
Escolta, podria anar a fer els pastorets.
En un tema dels Iron Maiden.
A veure, 28 anys després, parte 3, al 2027.
L'any que ve, tindrem que esperar un any, ja no ens en recordarem.
Jo no l'anyi de veure.
I tindrem que tornar a veure la Conxita aquesta,
no,
per
no,
recordar
no.
com acaba.
Pel dimoni, ai, Déu meu.
Bueno, pues...
Els pastorets.
Escoltem breument un tema de la pel·lícula Song Soon Blue. Hugh Jackman i Kate Hudson canten un dels clàssics de Neil Diamond, Sweet Caroline.
Where it began, I can begin to know when. But then I know it's growing strong. I was in the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you.
I seguim amb les estrenes d'aquest 16 de gener. Ens ve un drama de Suïssa, Turno de Guàrdia.
Pel·lícula realment molt important. A mi
té molt bona crítica.
Sí, pot arribar a estar nominada per Suïssa als Oscars. Està a l'eterna, no?, de pel·lícules de parla no anglesa.
I és millor que Cirat?
Ah, molt millor. Almenys a mi la història em va colpir molt, perquè és la història que més sembla un documental. L'actriu, que és la Leonie Benesch,
eh?
Que havia fet una pel·lícula que es titula Sala de professores, que crec,
sí,
que no la...
Sí, que se, sí, sabe.
Sí, la vaig veure jo, sí.
Pues és una gran actriu, perquè et parla quasi en temps real, no real del tot, perquè lògicament, en un torn d'una infermera a un hospital suís, no? Que se suposa que aquest país deu tindre molts diners, però que la sanitat està com a qualsevol altra part del món. Ella, quan entra en el seu torn de guàrdia, que és per la tarda, de sobte li diuen: mira, serem únicament dues infermeres avui, una a la part oest i una altra a la part est de la planta, perquè una infermera està malalta i l'altra està en una reunió i no hi ha més pressupost per tindre més gent. I llavors el que veiem és tota l'estona en aquesta infermera anant d'una habitació a una altra, ajudant els malalts, que molts d'ells estan malalts, algun terminal i altre de càncer, realment cada un la seva història colpidora, i com la infermera de mica en mica pues, comença d'una forma tranquil·la el seu torn, ho fa molt bé, perquè realment suposo que ho ha practicat molt. La forma com prepara tots els medicaments, les injeccions, anar d'un lloc a un altre del passadís amb el seu carro de medicaments, visitar els malalts, la seva relació amb alguns d'ells que ja porten dies ingressats. És realment una pel·lícula que t'impacta molt, perquè sobretot a la part final hi ha com una explosió, que la pobra ja no pot més de la sobrecàrrega de feina, i és una pel·lícula molt, però que molt estimable, Turno de guàrdia, que ella està increïble, jo crec que la tindrien que nominar a l'Oscar en algun apartat, i que, bueno, al final surt el típic ròtol, no? que realment a Suïssa, igual que a Espanya, pues falten milers d'infermers i de metges per poder atendre realment els malalts, i és això una mica una denúncia, però a la vegada et parla de com una infermera té que tirar endavant la seva feina i dius, ja, i demà té que tornar a fer el mateix, realment. Una pel·lícula que realment sembla com un documental, no?
I ara tenim un thriller espanyol dirigit pel Juan Mabajo Ulloa, El mal.
Pues El mal és lo mala que és la pel·lícula. Molt fluixeta, eh? A mi no sé per què m'has recordat les pel·lícules del Dario Argento, d'aquelles pel·lícules italianes dels anys 70, saps?
A Movistar hi ha un documental sobre el Dario d'Argento que surt la filla, que és super interessant.
L'Asi Argento. Sí. Ah, molt bé, sí, pues ja li farem una ullada.
Havia estat a Sitges, sí.
Sí. Bueno, és la història d'una periodista que vol ser escriptora, que no té èxit en les seves publicacions, i que un bon dia, la interpreta la Belén Fabra, un bon dia rep una trucada d'algú que li diu que sap on està el cos d'una dona que ha desaparegut, no? Ella li diu que no se la creu i que no la torni a trucar, sisplau. I quan veu les notícies que han trobat el cos d'aquesta dona en el lloc on li havia dit la que li truca, pues a partir d'aquí comença a posar-se malalta, no? Aquest altre personatge que interpreta Natàlia Atena la continua trucant i explicant-li que ella va matant a gent.
Està bé.
Té aquesta afició, entre cometes,
bueno,
no?
Bueno, està bé.
I a més, prenota en un diari. Llavors el que vol és que li deixi aquest diari i que aquesta escriptora publiqui el llibre de les seves memòries, entre cometes, com a assassina, no? I és aquesta relació que s'estableix entre la Natàlia Atena, personatge d'assassina, i la Belén Fabra, personatge d'escriptora, no? Com girs de tant en tant i, bueno, un final, ja dic. A mi em sembla més un estil de pel·lícules que ja no es porta actualment, d'estil de pel·lícules del Dario Argento o altres directors italians de la dècada dels anys 70, però a mi és que no me l'acabo d'interessar. Jo penso que és una pel·lícula bastant fallida, dirigida per Juan Mabajo Ulloa, que jo crec que ja fa anys que està una mica perdut.
Sí,
no?
Bueno, és que ja no fa res.
Bueno, va començar La madre muerta i aquelles pel·lícules que va tindre
sí,
ser èxit.
Tampoc
no
te creguis.
Ja. Però bueno, el que vulgui anar a veure un drama i un suspens, aquí està El mal.
I ara tenim una pel·lícula de ciència-ficció que ens ve de França, El hombre menguante.
Que suposo que tu has vist l'original.
El increïble Hombre menguante,
sí.
Del Jack Arnold.
Correcte.
Sí, blanc i negre.
Jack Arnold...
De l'any 57, o sigui, una obra d'art. Per ser d'aquella època...
Jo la vaig veure aquell cicle que feia Mis Terrores...
De l'Ivan Serrador.
Sí.
La vaig veure
jo
allà.
També, sí. Jo no l'he tornat a veure.
Jo
des
no
sé per
què tampoc.
Però sí que em va quedar molt gravat El gat i l'aranya. No?
Són... I l'agulla amb la que es defensa.
I l'agulla, no? Sí. Bueno, pues és un remake de realment que està molt bé, que és molt, molt similar a la pel·lícula original del Jack Arnold, tot i que aquella era en blanc i negre, aquesta és en color. Aquesta també té que el protagonista posa la veu en off i va narrar una mica la seva vida, que parla una mica de l'assistència humana i tot això, I bueno, és una pel·lícula bastant estimable, on el Jean Dujardin és el protagonista absolut, perquè ja saben el que li passa, no? Que es va fent petit, 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 i té que lluitar contra els elements, al quedar-se tancat en un subterrani de la casa, intenta viure i lluitar contra els elements, no? Recordem que és una novel·la del Richard Matheson, que es va publicar el 1956, crec, el mateix autor de Soy Leyenda, que s'havia publicat el 54, i també de Duel, aquella pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, que també era un relat curt del Richard Matheson, o de, En algun lugar del tiempo, que també és una altra novel·la d'aquest autor estimable d'aquest tipus d'històries, no? I el Jack Arnold va ser un director de sèrie B que va fer les seves pel·lícules sobretot als anys 50, Taràntula, La mujer i el monstruo.
Ui, Taràntula, aquesta me'n recordo. Jo, a mi em va fer por aquella pel·lícula. Bueno, ara la que veus i no, però no. Quan eres petit...
Pues aquesta fa por, perquè l'aranya es veu tan gran comparada amb el Jean Dujardin, que realment dona por. I a mi sempre aquest tipus de bitxos, no? Sempre m'ha donat molt repelús, no? Bueno, no està mal, és estimable. La partitura musical és d'Alexandre Desplat, i el Jean Dujardin, que la va presentar a Sitges al darrer festival, va ser presentada allà. Bueno, una estimable reversió o remake d'aquest clàssic de la ciència-ficció i fantasia.
I ara un drama que ens ve d'Anglaterra, El sendero de la sal.
Per cert, al final, aquesta pel·lícula, El nombre menguante, està dedicada a Jules Verne,
sí,
a Jack Arnold, a Richard Matheson.
Carai!
Hi ha un quart que no me'n recordo. Però està bé, perquè és al final dels títols de crèdit, aquesta pel·lícula està dedicada. El sendero de la sal, Conxita, aquesta l'has vist?
Sí, l'he vist. A veure, és que parles tant tu que després... Bueno, és una parella que viuen, ara no me'n recordo on, a Anglaterra, però no recordo on, que bé, per una sèrie de circumstàncies desgraciades, doncs bueno, veu que tenen com una granja, no?, o alguna cosa així, i ho perden tot. Tenen dos fills i ho perden absolutament tot, perquè bueno, els hi embarguen, no? I llavors, doncs no sé per què, encara no ho sé, com que es queden sense cara i sense res, se'ls hi acudeix d'anar a fer una travessa bèstia. Uh-huh. Caminant.
No, 900 quilòmetres.
Caminant per...
Sobre un llibre que ha editat una persona que s'entesa en aquest tipus de camins, no? Que és aquest sendero de la sal.
Que són 630 milles dels 900 quilòmetres.
Sí, que és...
Que es diu de la sal, perquè clar, és al costat del mar i la sal...
Però això n'hi ha molts.
Al llarg de la costa suroeste anglesa.
Sí, correcte. A Cornwall. És el que es diu la fi del món, que nosaltres hem estat allà.
Sí, que hi ha un lloc que és Land's End, la fi de la Terra, no? Podríem dir.
Diuen que és la fi del món perquè teòricament sembla que no hi hagi res més ja, però suposo que hi ha.
Home,
però bueno,
en aquest cas a Anglaterra no, però sí que hi ha.
Home, clar, hi ha. Però bueno, que hem estat nosaltres allà a aquest lloc, però no així,
no.
Perquè ells tots ho fan caminant.
I a part hi ha un problema que no has dit, que a l'home li diagnostiquen una enfermetat rara que no se sap molt bé què és, que és una espècie d'artritis en la qual pues, li pot impedir en un moment donat caminar i anar perdent facultats, bueno, de mica en mica, no?
A vegades va coix, sí. A vegades tremola.
Correcte.
Però va sense bastó, que és el que vam dir nosaltres.
Sí, fan una caminada de 900 quilòmetres sense bastons, que és el... que es veuen altres excursionistes per allà, no? Que sí que porten, però
sí,
bueno.
Bueno.
La pel·lícula està protagonitzada per Gillian Anderson, la famosa d'Expedient X, de Scully, i el Jason Isaacs, que és un actor que hem vist bastant com secundari, no?
També bueno, sortia Harry Potter.
També. Són quasi dues hores... La vaig trobar una mica insulsa, no?
Sí, però bueno, la història és molt dramàtica.
Que li falta sal.
Igual.
Jugant una mica en el títol.
La història és molt, molt dramàtica, perquè jo dic, però aquesta gent com se'ls acudeix anar a caminar? Però com que no tenen res més, no tenen casa...
Bueno,
no
és una història real.
Sí, sí, sí.
És el que es va editar al llibre i és un best-seller. Suposo que deu ser un best-seller a Anglaterra o per aquella zona, perquè jo no sé.
Sí, després, bueno, després és de bon rotllo.
Sí, 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 dins de totes les penúries, problemes que passen, però clar, es troben durant aquests dies que van caminant de tot, tormentes, problemes amb la tenda de campanya.
No tenen diners, només cobra una petita subvenció la dona, per no sé per què.
Tenen que anar quasi mendigant, no?
Sí, sí. Sí, i bueno.
Hi ha una escena que està bé, que és bastant curiosa, que el confonen, es veu en un poeta que també està fent la ruta i el conviden a una casa d'aquest super luxosa. Aquella escena té bastant, bastanta gràcia,
entre
cometes.
Però després se suposa que quan veuen que no són...
Ja, diu, no direm el què.
No, ell diu, menos mal que me tomé la cervesa.
Una altra cançó, i continuem ja a les escenes, és Play Me, en aquest cas interpreta Hugh Jackman, de la pel·lícula Song Sung Blue.
Morning and I was nighttime. I one day woke up to find a lion beside my bed. I softly said, come take me. For I've been lonely, in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. I don't know where. Come lately. Sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me. Song she sang to me, song she brang to me, words that rang in me, a rhyme that sprang from me. Was right, became me. You are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tune, play me.
Play. ja encarem la recta final, no, Agustí?
I seguim amb més estrenes. Un drama francès, La isla de la bella donna.
Bueno, la pel·lícula és original, és poqueta cosa...
Però és suceta, també.
És suceta. És original l'aspecte de que parla en un futur, no se sap quina època, pues a la gent gran, a partir d'una determinada edat... A veure, la gent es jubila als 80 anys. T'ho figura't, Agustí.
No, jo no arribo.
I la gent gran tenen que anar tots a residències a viure.
Però clar, llavors, si s'han de jubilar als 80, no sé quanta
gent... No sé com arribaran. Llavors hi ha una illa enmig del no-res on hi ha un grup de 8, gent gran, i una noia jove que els cuida. I és això, d'aquesta història, l'arribada de dos germans i un nen...
Bueno, perquè avisen a una doctora.
Exacte. En aquesta illa, i lo curiós pues, és veure actors i actrius veterans del cinema francès com Miu Miu, no sé si te'n recordes tu d'aquesta actriu dels anys 70, va fer cinema.
No va fer gran cosa.
Alexandra Stewart, que per exemple apareixia a La noche americana.
Sí, bueno, i alguna més. Sí,
i, alguna
sí,
més.
Sí.
I és poquita cosa, però bueno, és original dins de tot, no? I...
És una mica suceta, eh?
Bastant, sí.
Serà d'aquestes que a les 4 de la tarda i el Maldà ja està...
Esperem que no arribi, no? Aquest moment de la jubilació als 80.
Bueno, tu ja no t'agafa.
A mi no. Què més?
Bueno, una que la tenim que dir perquè tu ho has dit. Si pudiera te daría una patada.
Vaya títol, eh? Vaya títol. Bueno, lo que direm la setmana que ve, ja la comentarem més a fons, és que l'actriu, la Rose Byrne, una actriu ja veterana, no és massa gran, té 46 anys, però té una llarga carrera darrere seu, recordem Insidious, La 1 i la 2, pel·lícules d'aquestes familiars de comèdies, ha guanyat el premi a la millor actriu dins de comèdia o musical. Tenint en compte que la pel·lícula és un drama desbordant i aclaparador... Sí,
això m'ho he entès jo.
Per què ho
quan,
fan?
Sí, jo una sí. Comèdia...
No, moltes no. Vegades passa això. Sí. Bueno, doncs pues aquí està Rose Byrne, si voleu veure la seva actuació.
I la millor pel·lícula que té la millor crítica d'aquesta setmana, que restrena amb una versió 4K al final de l'escapada.
A Bout de Souffle. Exactament, Jean-Luc Godard.
Jean-Paul Belmondo.
Únicament l'he vist una vegada, jo.
Jo també, no l'he vist gaire, perquè jo, mira, no sé, ja saps que Godard no és el meu.
Home, el que es podria fer és veure el primer Nouvelle Vague, on t'explica moltes...
Ja hi ha gent que ho ha fet.
Molts trucs de com es va rodar. Per exemple, Godard, a la sala de muntatge, va decidir que no volia tallar coses de la pel·lícula, sinó el que faria seria tallar escenes.
Mira, és com aquella pel·lícula que van fer El príncipe y la corista, de la Marilyn Monroe, no?
Ah, sí.
Que van fer aquella pel·lícula de Mi verano con Marilyn... No,
My week with Marilyn. Sí.
Mi semana con
Marilyn.
Mi semana.
Que també t'explica tot el rodatge d'aquella pel·lícula.
Però és que aquí t'explica que el Godard...
Està molt bé aquella pel·lícula. A mi m'agrada més que aquesta.
A les muntadores li diuen, bueno, tindrem que tallar perquè és una llarga durada i no dona per estrenar-se, i diu no tallarem res, tallarem escenes. Per això a la pel·lícula es veuen escenes sincopades, o sigui que apareixen plans, un plan següent dins de la mateixa escena, pues, que han passat.
No t'estranyi que sempre ho fa la televisió, que quan fan una pel·lícula que parla d'una altra que ja s'ha fet,
sí.
te la...
Segurament.
Sí, segur.
Et surt.
Bueno, pues ens tenim que anar, ens estaríem més temps aquí, però ja ens hem passat una mica, i en aquest cas ens acomiadem en un dels temes que sona la pel·lícula Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, 13 nominacions als Goya. El tema és Into My Arms, aquelles cançons que canten al cor on està la nena protagonista actuant, i és una adaptació per part del David Cerrejón d'un tema de Nick Cave. Aneu al cinema, hi ha bones pel·lícules, hi ha per tots els gustos, terror, sí, drames, sí. Comèdies, L'assistenta i altres cosetes, sobretot Nouvelle Vague, aneu a veure-la, i tornem d'aquí una setmana.